La millor manera de predir el futur és crear-lo tu mateix. Ningú de nosaltres és més intel·ligent que tots nosaltres junts.
El podcast d'Emprèn.cat, una producció de la Generalitat de Catalunya. Escolta, inspira't, emprèn.
Salutacions a tots. Nou capítol del podcast d'Emprèn.cat en una edició especial en motiu de la Jornada d'Emprenedoria i Ocupació, jornada tècnica de la xarxa Emprèn. Us parlem des de l'Espai Vital de l'Hospitalet de Llobregat, des d'on farem el podcast d'avui davant dels assistents de la jornada. Uns aplaudiments una mica per fer caliu des d'aquí. Molt bé. Tot a punt, doncs, saludem els que són els tres convidats del capítol d'avui del podcast. La Isabel Jiménez, sòcia de Women Angels for STEAM. Què tal, com estàs?
Molt bé, merci.
També tenim amb nosaltres l'Oriol Sanz, Senior Startups Manager d'Acció. Gràcies també per acceptar la nostra invitació, Oriol.
Gràcies a vosaltres.
I l'últim és el Fernando Sola, responsable del programa Accelera, impulsat per l'entitat Impact Hub. Benvingut també al podcast.
Gràcies, encantado.
Presentem una miqueta, Isabel, el que és Women Angels for STEAM. Defineix una mica el que és la teva feina, el teu dia a dia. Quin seria com a sòcia d'aquesta entitat?
Bueno, nosotros somos una red de mujeres inversoras. Aproximadamente a día de hoy somos unas 180, todas business angels, invertimos a título personal. Y esta asociación nació justo hace 5 años y es una red que invierte en proyectos liderados por mujeres STEAM. Es decir, mujeres científicas, matemáticas, ingenieras y de artes también. Nuestro objetivo, sobre todo, es promovimos esta iniciativa para que las mujeres científicas y las mujeres ingenieras pudiesen tener esta opción de recibir un ticket mínimo de inversión en fase inicial. Nuestra tesis es que sean proyectos con tecnologías avanzadas y que la mujer esté representativa en el cap table. Esto quiere decir que la mujer tenga una parte de equity, una parte de capital o de accionariado de la compañía.
Molt bé. Els emprenedors sempre fem servir aquestes paraules angleses tan típiques. Això d'un business angel, no sé si tothom ho entén, què és el que seria exactament? Quina és la feina d'un business angel o quin és el rol que té?
Pues un business angel al final és una persona que invierte su dinero en proyectos en fases iniciales y a cambio recibe una parte de equity de la compañía en la que invierte.
Quines magnituds diries en termes de la magnitud del problema? Quin punt estem, diguem-ne, de l'accés de les dones en aquest entorn més emprenedor i de quina forma creus que les coses estan canviant, si és el cas?
Sí, están cambiando, pero muy poco a poco. Es decir, nosotros ahora mismo, desde que nacimos, llevamos 24 compañías invertidas en el portfolio. El ticket mínimo entre 80 y 100, pero la última inversión que le hicimos en agosto llegamos a 300.000. Invertimos en proyectos de toda España, pero sí que es verdad que la gran mayoría son de Cataluña, son mujeres científicas e ingenieras de aquí, de Cataluña. De hecho, los 4 exits que tenemos en menos de 5 años y las dos liquidaciones son de proyectos liderados por mujeres de aquí, de Cataluña. De hecho, un ejemplo puede ser Judith Camargo de Roca Foradada o Marta Barrachina de Active Therapeutic.
¿Tú crees que aquest món de les dones i dones STEAM està d'alguna manera creixent, està d'alguna manera recuperant més força, més reconeixement, més presència o no?
Sí, però poc a poc. Se nota, però muy, muy, muy poco a poco.
Falten més women angels for STEAM, no? Molt bé, molt bé. Isabel, digue'm o explica'm alguna història d'alguna emprenedora que t'hagi robat el cor, que hagis dit, uau.
A nosotras lo que nos pasa desde, yo llevo 3 años en la asociación, que siempre que vemos un proyecto nos enamoramos. O sea, nos enamoramos. Yo creo que todas, wow, ¿no? El efecto wow, pero luego sí que somos un poco más, tenemos que entrar un poco más en el proyecto, ¿no? Empezamos, yo me acuerdo cuando empecé a invertir como business angel, yo invertía porque me encantaba el equipo, me apasionaban las chicas que lo llevaban, no, también pueden haber chicos, ¿eh? Lo único que tiene que haber de 4 que son en el equipo, tiene que haber una chica. Y esto llevaba a ser un error, porque al final te das cuenta de que todo es negocio, es decir, tú inviertes para que ella crezca y su producto sea escalable y pueda tener al final ingresos y sea rentable. Entonces, claro, llegas a un momento en que dices, madre mía, o sea, tienes que poner foco, tienes que mirar el modelo de negocio, tienes que mirar el mercado, porque claro, si te dejas llevar, ¿no?, por el equipo, yo acabaría invirtiendo en todas.
La Isabel s'ha escapat, no m'ha explicat cap cas, ¿no? ¿No tienes un caso concreto, no?
No, es que no. Hay muchas historias, sobre todo, que son muy de casos reales. Es decir, la chica del Alzheimer, por ejemplo, es un caso real. Y el tema de las cremas de Judith también. Es decir, al final siempre hay un fondo de experiencias suyas vividas, ¿no? Entonces, te gustan mucho, pero luego tienes que poner un poco la parte de aquí y no del corazón, porque yo pondría siempre...
Ah, i els emprenedors, el seu cor i la seva raó, sí. Sempre és una batalla molt important, eh? No saps mai qui guanya. Fernando, com estàs?
Bien, muy bien.
Fernando és el responsable del programa Accelera, impulsat per l'entitat Impact Hub. Gràcies també per ser avui aquí amb nosaltres. Accelerar és un verb superemprenedor. Tot ho hem de fer ràpid, ràpid i ràpid. Per què? Per què hem d'estar tan estressats els emprenedors?
Sí, es verdad. Uno escucha acelerar siempre cuando habla del mundo emprendedor y parece que hay que volverse loco. Parece que emprender significa hacer una videollamada en el coche, no tener agenda para las próximas 3 semanas, resolver todo rápido y por WhatsApp. Bien, con acelerar no nos referimos a eso, ¿no? A llevar ese estilo de vida, sino que acelerar es una experiencia que viven los emprendedores, las emprendedoras, de apoyo, ¿sí? Es una experiencia donde en pocos meses pueden tener los resultados que les llevarían años y años. Y eso lo vemos en las aceleradoras, donde de pronto en una mentoría con un experto o con una experta pueden aprender algo que les ahorró 6 meses de trabajo, 6 meses de pasta y también de energía. Sobre todo que cuando uno emprende al principio va comiendo pasta, energía, todo. Así que los procesos de aceleración buscan eso, buscan que ràpidament tengas resultats.
Ho teniu estructurat, en aquest cas, el vostre procés d'acceleració en 4 fases. Quina és la primera?
Bien, comenzamos con talleres grupales, donde los emprendedores, las emprendedoras trabajan junto a otras personas que están emprendiendo y ahí buscamos que no solo aprendan, sino que lo apliquen en su startup. Es un mes completo donde todos los días van a estar recibiendo este apoyo. Luego viene un segundo mes, que ahí están las mentorías, ¿sí? Que son encuentros uno a uno con expertos, expertas, donde trabajan las dudas puntuales que tienen, ¿sí? Si tienen unas dudas fiscales, hay una experta en eso. Si tienen unas dudas en modelo de negocios, habrá un experto en ese tema puntual. Y luego la tercera fase tiene que ver con eventos de networking, donde realmente pasen cosas, no solo nos llevemos un café y algún bocata gratis, sino que realmente se generen esas conexiones. Y la cuarta etapa tiene que ver con que, bueno, pasan a formar parte de la red de Impact Hub, que estamos aquí en Barcelona, pero estamos en 100 otras partes del mundo, así que buscamos que sean partes y conectarlas.
¿Tot aquest procés en quant de temps?
¿Cómo?
¿Cuánto de temps? ¿Cuánto tiempo?
Y dura 5 meses. El proyecto es de 5, el proceso de aceleración es de 5 meses. Ahora estamos en plena convocatoria, así que aprovecho, apúntense, Acelera Startup, que es financiado por fondos europeos y la primera edición seguramente comienza en diciembre, va a haber otra en enero, otra en febrero y demás.
¿Qué tal los resultados del proceso?
Bueno, ya hemos presentado unas 400 startups a los fondos europeos y nos han dicho que, bueno, que fue muy bueno el nivel, así que casi todas comenzarán el proceso de aceleración, pero bueno, la idea es acelerar 2000, así que bueno, invitamos a todas las personas que tengan un emprendimiento, no necesariamente una startup que sea startup en el sentido de modelo repetible, escalable, con ronda de inversión y demás. Pueden apuntarse autónomos que tengan un proyecto simple, pero quieran darle una vuelta innovadora para hacerlo realmente rentable, sociedades, etcétera, que simplemente quieran mejorar su proyecto.
Saludem l'Oriol Sanz, Senior Startups Manager d'Acció. Gràcies també per ser avui aquí, Oriol. I la pregunta és, què no fa Acció? Perquè ho fa tot amb els emprenedors.
No fa moltes coses, no? Però bé, ens centrarem una mica en el que fem i així els assistents doncs, sabreu una mica com ajudem a les startups. A veure, Acció és l'agència de competitivitat del govern, per tant, bàsicament es tracta de fomentar la innovació, la internacionalització i també la captació de determinades inversions que poden complementar o millorar la nostra estructura empresarial i industrial. No? Aleshores, perquè, pel que fa a banda del programa de startups, que entenem doncs, que són un difusor de la competitivitat a través de tot el sistema, generen exportacions de qualitat i creen llocs de treball, doncs tenim un programa. Aquest programa que fa, bàsicament, intenta dinamitzar i internacionalitzar l'ecosistema català de startups, donant suport doncs, al Tech Barcelona, col·laborant amb el Barcelona Health Hub, en el seu moment vam col·laborar amb la gent d'Impact Hub també, o també doncs, tenim acreditada la xarxa Women Angels Force. No? Això és dinamitzar, i aleshores el que volem és que hi hagi més startups, evidentment, però la gràcia de les startups també és quan creixen, no? Quan es consoliden, quan acceleren, quan s'acaben convertint en empresa. I aquest és el nostre repte. Aleshores, nosaltres actuem en tot allò que fa referència a l'accés al finançament, en allò que fa referència a l'accés als mercats. Acció té 40 oficines arreu del món i, per tant, podem ajudar aquelles startups que ja estan en una fase de començar a vendre doncs, escolta, amb les nostres oficines o amb l'assistència a fires, esdeveniments. Ara mateix, abans de venir aquí, estàvem amb 24 startups al Peer Health preparant-nos per anar a la fira del Web Summit, per exemple. Una cosa que fem. I després, finalment, accés al coneixement i l'experiència. No? Una mica com ha comentat el Fernan, doncs, també tenim una xarxa de mentors. Nosaltres som més de 40 mentors que estan al nostre web i a la disposició de les startups que estan al hub. I després també fem molts esdeveniments de networking, de presentació de startups, etcètera, etcètera, que també doncs, escolta, us animo que si voleu venir doncs, esteu convidats.
Oriol, digue'm que la burocràcia no m'ofegarà com a emprenedor estressat que sóc, que ho pugui fer tan ràpid i tan immediat.
Al final aquest fet, aquestes restriccions que tenim a l'actuació dels governs i del diner públic, doncs hi són. Sí que és veritat és que amb el pas del temps estem veient que algunes coses s'estan flexibilitzant, perquè a vegades és més gros el cost que no pas allò que s'estalvies de possible doncs, mal ús dels diners. No? I per tant estem veient una evolució, estem veient una digitalització també d'aquests processos, que a vegades també digitals són complicats, però bueno, estem veient una certa també facilitació de la feina dels emprenedors. Però bé, és cert doncs, que al final la normativa doncs, bé, ens fa a vegades ser poc àgils en un món que requereix agilitat i el mínim nivell de costos, perquè clar, les startups ja sabeu, tenen aquesta, com que és la vall de la mort, que s'estan gastant diners, no se n'ingressa res i quan s'acaben doncs, tens un problema. Bé, nosaltres intentem doncs, que aquests costos que es generen no siguin els mínims possibles.
L'Oriol és Senior Startups Manager. M'has d'explicar la teva feina perquè no entenc què és això de Senior Startups Manager.
Bueno, Senior deu anar relacionat amb l'edat, segurament.
Pot ser.
Tot i que a mi m'ho amena amb l'experiència, però bueno, bàsicament és un tema relacionat amb l'edat i aleshores som l'equip que fem aquestes tres grans actuacions per intentar treure aquests factors que impedeixen el creixement de les startups o que impedeixen que esdevinguin scale-ups. Si vols entro més a fons amb les coses que fem, però...
No, explica'm un dia guau del teu dia a dia.
Un dia guau. Mira, ahir vam signar, vam anunciar les tres startups que han rebut una nova línia que hem tret, una línia per a startups Deep Tech. Les tres eren de ciències de la vida i ahir vam anunciar, i bé, això ens fa molt contents perquè no havíem fet res des de feia molt de temps amb aquest àmbit i és una línia que fem en col·laboració amb Business Angels i amb Venture Capital.
Doncs, sense més dilacions, comencem la ronda de corresponsals. Tenim connexió amb Barcelona, corresponsal a la zona, Carlota Albanell, tot a punt?
Tot a punt.
La Carlota ens parlarà de Pictolex, una startup que ajuda a fer més entenedors els contractes legals i atenció perquè ho fa, transformant qualsevol document legal en un còmic. Ara ho explica. Carlota, benvinguda al podcast d'Emprencat. Realment un contracte legal es pot transformar en un còmic? M'ho has d'explicar això,
Sí, sí que es pot. De fet, penseu que en el vostre dia a dia els contractes que firmeu són escrits, poden ser digitals o inclús poden ser orals, és a dir, existeixen els contractes orals. Això a Espanya es coneix com a llibertat de forma. Per tant, un còmic o una infografia seria una forma més de fer els contractes amb validesa legal.
Però no perdem moltes coses pel camí amb una infografia o amb un còmic?
El tema és que sovint en aquest tipus de document jurídic hi ha informació de més. Hi ha informació que realment no suma, no t'ajuda a entendre i hi ha molts tecnicismes. Llavors, la idea és seleccionar aquella informació que és essencial per entendre el document i plasmar-la en un document que sigui visual i entenedor.
Ara vindria el meu pare i em diria, Oriol, fixa't en la lletra petita, que en el còmic no sortirà i en canvi en el contracte sí que hi és.
Clar, nosaltres creiem que no ha d'haver-hi la lletra petita. I no només nosaltres, de fet ja hi ha sentències que condemnen empreses per l'ús abusiu, diguéssim, d'aquesta lletra petita. Llavors, nosaltres creiem que aquesta lletra petita no ha d'existir. Per què? Perquè al final, si tu entens una cosa, confies més. És a dir, si tu entens el contracte que estàs firmant, confies més en l'empresa que hi ha al darrere. Per tant, això aporta beneficis a les dues parts. Que la lletra petita posa una barrera, no?, en la relació entre l'empresa i el client.
I l'advocat què hi diu? Perquè, escolta, un advocat que transformis el seu contracte que s'ha estat treballant durant setmanes en un còmic, no sé si li agradarà, no?
Hi ha de tot. No et mentiré. Al sector legal hi ha reticències encara perquè no és el sector més innovador, diguéssim, que hi ha a l'economia. Però cada vegada més hi ha moviments d'advocats que estan a favor de simplificar el llenguatge jurídic i que entenen que en el nostre dia a dia la informació no només ens arriba en text, ens arriba en vídeos, ens arriba en imatges, ens arriba per les xarxes, etc. Llavors, cada vegada hi ha més professionals que volen adaptar la comunicació legal a com ens comuniquem avui en dia.
Tens algunes dades, alguna magnitud al respecte del problema que tenim en aquest moment que intenteu aportar-hi vosaltres una solució?
Sí, o sigui, el problema bàsicament és que ningú entén el que firma, ningú entén els textos jurídics i això és un problema. Llavors, per exemple, hi ha un estudi que diu que entre 10 i 16 milions de persones a Espanya mai podran entendre una pòlissa d'assegurança del seu vehicle. Per què? Doncs perquè són tan complicades d'entendre que es diu que cal tenir mínim un grau universitari per arribar a comprendre una pòlissa. Doncs això és un problema perquè, evidentment, és una gran part de la població que mai serà capaç d'entendre un dels documents jurídics més habituals com és una pòlissa d'assegurança del cotxe.
Carlota, a tu qui t'ha manat ficar-te en aquest món dels còmics i dels contractes legals i tot això? Com ha sigut això?
Doncs crec que tot és culpa meva, eh? O sigui, jo vaig estudiar Dret i Economia i em va agradar molt, però sí que crec que li falta un punt de creativitat a tot plegat i amb això estem treballant.
Temps per les preguntes curtes, si pot ser, Carlota, amb respostes curtes. Som-hi. Carlota, vas estudiar dret i no et va agradar o és que ets una fan dels còmics i ho apliques al món del dret?
Vaig estudiar dret, em va agradar, però crec que s'ha d'innovar.
Estàs tu sola tirant aquest projecte endavant?
Ara endavant, ara mateix sí, però aprofito per dir que vull ampliar l'equip.
Quant temps fa que vas llançar-te a la piscina?
Així jo sola, un any, poc més d'un any.
Quan s'hagi d'ampliar l'equip, per qui començaràs?
Per perfil tecnològic.
Qui va ser el teu primer client?
Fem nucli.
Quin objectiu t'has marcat pels propers mesos?
Desenvolupar una plataforma que ens permeti automatitzar aquesta transformació dels contractes.
El teu còmic de referència, quin és?
Mira, que hagi llegit fa poc Persepolis.
I Mortadelo i Filemón servirien per explicar un contracte o no?
Amb intel·ligència artificial segur que sí.
Molt bé. I l'última, per què invertir a la teva companyia?
Doncs per contribuir a una millor relació entre empreses, institucions i clients i ciutadans.
Torn pels nostres experts. Teniu ara la possibilitat de fer cadascú una pregunta a la Carlota. Qui comença? Va, Isabel.
Vale. Carlota, has dit que tenies un client, un primer client?
Sí, hem fet diversos projectes. Un va ser un contracte de lloguer en forma de còmic. Llavors, les vinyetes expliquen la part més essencial del contracte i després hi ha un Q&A que desenvolupa més cada vinyeta. També hem fet un pacte de socis per una startup i també hem treballat amb l'Agència Catalana de Consum.
Ok. I què tal el feedback?
És positiu. La principal barrera que trobem és que es desconeix que el dret es pot simplificar. Llavors sí que moltes vegades hem de fer pedagogia de no cal que sigui tan difícil.
¿Y con qué dinero has empezado el proyecto o por ahora no has gastado nada?
De moment han sigut recursos propis, vaig poder fer la capitalització de l'atur fa uns mesos i amb això he pogut començar.
Merci.
Fernando.
Sí, bueno, la propuesta de valor me parece súper, súper clara. A todo el mundo le pasó alguna vez que tenía un contrato delante y le hubiera gustado que se lo expliquen con un dibujo, con un cómic o de otra manera. La pregunta que tengo es, ¿cómo harás para medir ese resultado? Para decir, bien, si no hubiera estado el cómic y hubiera estado el contrato, hubiera pasado esto. ¿Cómo lo medirás?
Hi ha diverses maneres, hi ha diversos indicadors que es poden fer servir, depenent també de la necessitat del client, però sol fer servir en contractes la reducció del temps de revisió del text, és a dir, si és més entenedor, és més ràpid a l'hora de revisar el contracte, també el temps que es redueix la negociació, per exemple, si és entre dues empreses, si hi ha confiança entre les dues empreses, també estaran menys temps negociant, i també, per exemple, amb sector consum, el número de multes que es posen, perquè hi ha empreses que reben multes per incomplir amb la normativa de consum, doncs un altre indicador podria ser la reducció d'aquestes multes.
I Oriol, per acabar.
Bé, Carla, d'enhorabona. Has parlat d'alguns reptes, la plataforma, complementar l'equip. Quines altres coses creus que li manquen a l'startup o al vostre projecte per escalar, o quins reptes es trobaran?
Jo crec que hi hagi més coneixement sobre aquesta metodologia, perquè hi ha altres països del món, sobretot en el món anglosaxó i alguns països del nord d'Europa, on la visualització de contingut jurídic està molt extensa i les institucions també estan darrere promovent aquest tipus d'iniciatives. Llavors, aquí a Espanya, doncs, es comença a fer, però encara està en un punt molt inicial.
Perfecte. Fins aquí l'explicació de la Carlota Albanell de Pictolex. Fem un aplaudiment. Carlota, moltes gràcies.
Gràcies.
Delegat del podcast Emprencat a Girona, Sergi Valverde, salutacions, tot bé?
Molt bé, moltes gràcies.
Som a 100 quilòmetres de distància, però sembla com si estiguéssim aquí al costat. Tensor Medical és l'startup del Sergi Valverde. La seva proposta de valor és millorar la detecció i evolució de malalties neurodegeneratives a través de la intel·ligència artificial. Sergi, un dels lemes de Tensor Medical és aquest: som humans i el que oferim són eines pels humans. O sigui, no substituir la feina de les persones amb la intel·ligència artificial. Vaig bé o no?
Sí, per suposat. Al final, la intel·ligència artificial no deixa de ser una altra cosa que una nova eina. A ningú se li corre fer aquests 100 quilòmetres que he fet jo avui caminant. Anem en cotxe.
Molt bé, però anem a preguntar-nos, ho hem parlat una miqueta, la intel·ligència artificial segur que no s'equivoca?
En algunes coses s'equivoca menys que les persones, sobretot en tasques que són repetitives, en tasques que els humans tenim tendència a equivocar-nos perquè estem cansats, perquè tenim son, llavors la màquina no es cansa.
Ara canvio, en comptes de ser l'Oriol periodista, sóc un radiòleg i m'has de convèncer que realment la teva solució no acabarà fent desaparèixer la meva feina.
No, definitivament no ho farà, perquè al final l'única cosa que estem fent és una part petita de la feina que fa un radiòleg. Un radiòleg al final, o un neuròleg, gasta molt temps també amb els pacients i la intel·ligència artificial no podrà mai estar amb un pacient.
Ja, però jo fins ara llegia les biografies i ara ho farà una màquina i això té risc de que s'equivoqui, no? Perquè jo en sé, eh? Jo he estudiat molts anys.
Bueno, bàsicament el que farà és que puguis tenir més temps per estar amb el teu pacient i estiguis més segur, depèn de la decisió que toca, a l'hora de poder triar el tractament que se li ha de donar o no al teu pacient.
Parlàvem també abans de la burocràcia. En quina fase esteu del desenvolupament del producte? Perquè això en termes de salut sempre és molt costós.
Sí, de fet és el més complicat. Una vegada que tens el prototip i el tens provant a diferents hospitals, el que més costa és regular-lo perquè pugui complir, en el cas d'Europa, la certificació del CIMARC, i en el nostre cas que volem anar als Estats Units, també a la FDA. Això és el més complicat perquè, per definició, ja des així, els reguladors són molt conservadors. Ja estem parlant d'una indústria de la intel·ligència artificial que la setmana que ve, si em preguntes, tot haurà canviat, perquè va molt de pressa.
Posa'm un exemple del que feu en aquest moment que solucioneu un problema que fins ara existia.
Sí, ara mateix hem desenvolupat una plataforma de software d'intel·ligència artificial que el que està fent és ajudar els radiòlegs i els neuròlegs a avaluar molt millor la progressió d'enfermetats neurodegeneratives. Com que aquestes enfermetats no solen tenir cura, l'única cosa que podem fer és donar-los un fàrmac. I aquest fàrmac sol estar molt personalitzat. Llavors, necessitem estar molt i molt segurs de que el fàrmac que li estem donant està funcionant. Llavors, la intel·ligència artificial el que fa és donar-li al metge una nova eina que l'ajuda a ser molt més sensitiu a l'hora de prendre decisions si ha de canviar una altra.
Molt bé. I això per què ho fundeu? Quina és la raó que hi ha darrere de la història de Tensor Medical?
Impacte, 100%. Sí, en el meu cas és 100% impacte. Des que vaig fer la carrera, el màster o el doctorat, jo he estat pecat per ajudes públiques i la nostra obligació és tornar. No? I el món de la salut i la intel·ligència artificial és una molt bona oportunitat.
Temps per respostes curtes a preguntes curtes. Som-hi. Música. Sergi, dona'm un argument per perdre la por a la intel·ligència artificial.
Bueno, només li heu de preguntar als vostres fills. Si teniu por com si no, està arribant.
Un científic pot ser emprenedor?
Jo crec que sí.
Què té Girona que no tenen altres ciutats per a un emprenedor?
La qualitat de vida, per suposat.
Quant temps porteu en marxa?
3 anys, vam fer el juliol.
Pla de negoci, en quina situació esteu ara mateix?
Pues, amb una ronda de finançament professional tancada, amb una entrada al mercat europeu l'any que ve i als Estats Units el 2025.
Ingressos aconseguits fins ara, alguna magnitud que explica una miqueta en quina situació esteu també?
Ingressos?
Ingressos, sí.
Bueno, som una startup, l'única cosa que tenim són gastos. Però sí, a nivell de finançament, pues, hem aconseguit ja pràcticament 1,5 milions i pensem obrir una nova ronda l'any que ve de 3 o 4 milions.
Nombre de treballadors a Tensor Medical?
Actualment som 7 i si hi ha algun enginyer aquí, estem buscant 2 més.
Tesla fa cotxes que condueixen sols. Vosaltres teniu el software perquè les radiografies es llegeixin soles, també, o no?
Les radiografies es llegeixen soles, però algú les ha de validar i certificar.
Sergi, per què hem d'invertir a la teva companyia?
Bueno, per impacte, no? En el cas de l'Alzheimer, per exemple, estem parlant, avui hi ha 55 milions de persones que la pateixen, molts no ho saben, el 2030 seran 90 milions. Llavors, eines com la nostra poden ajudar de forma molt significativa a poder reduir aquest número de pacients i, sobretot, a reduir molt els costos a nivell social.
Temps pels nostres experts. Comença l'Oriol.
Sí. Sergi, has dit que veu aixecar una ronda i que ara busquem una ronda de 3 o 4 milions d'euros. A part dels diners, què penseu que us poden aportar aquests inversors o què voleu que us aportin aquests inversors?
Sí, sí. Només, al final no es tracta només de buscar diners, es tracta de buscar gent que et faci anar més de pressa. No, si de diners n'hi han, però has de seleccionar. Moltes vegades has de seleccionar qui vols, si pots, qui vols que vingui a ajudar-te, perquè és el més important. Nosaltres, jo a la meva vida anterior era científic i ara estic en un sector que és superregulat. Llavors necessita gent que ja ho hagi fet abans i, per tant, tenir inversors que ja ho hagin fet o que tinguin aquesta experiència és vital.
Puc afegir una pregunta ràpida? I els que has tingut de la ronda prèvia, pots explicar en algun moment que t'hagin ajudat o t'hagin aportat alguna cosa?
Sí, sí, des de socis cofundadors que eren emprenedors en sèrie o ara en la ronda anterior el lead investor és una persona molt destacada en el món de la farmacèutica a Catalunya, amb més de 50 anys d'experiència.
Perfecte, gràcies.
Fernando.
Wow, felicitaciones por el proyecto. Ojalá sea realidad, de mucho, muchísimo impacto, me encanta. Quería preguntarte por la reacción, las sensaciones que encuentras cuando le compartes este proyecto a los médicos, a las médicas. ¿Qué sucede del otro lado? ¿Qué reacciones positivas, negativas encuentras?
Sí, gracias por la pregunta porque es muy interesante. Hay en nuestro sector hay como dos elementos principales. Por un lado está los usuarios, que son los radiólogos y los neurólogos, y luego están los que compran la solución, que suelen ser los gerentes. Es importante separarlo porque a nivel de usuario, ¿no?, radiólogo, neurólogo, estamos teniendo muy buena aceptación porque, bueno, durante 2 años hemos estado haciendo un estudio de usabilidad intentando entender exactamente qué es lo que necesitan. Eso lo tenemos más o menos cubierto, pero luego el problema lo tienes con los gerentes. Eso es mucho más problemático porque al final también el gerente es más conservador, ¿no? Y el hecho que vayan, ¿no?, unos matemáticos, en plan, voy a ponerte un software de inteligencia artificial, de entrada es problemático.
Y la Isabel lo remata.
Bueno, felicidades por tu proyecto.
Muchas gracias.
¿He entendido que estáis facturando?
No.
Estáis en fase de testeo, ¿no? O sea, todavía tenéis que tener tema regulatorio, ¿no?
Y estamos.
De
estamos
pruebas en el ensayo y todo esto, ¿no? Vale. Y otra pregunta. ¿Cuántos cofundadores sois en el equipo y si hay alguna mujer?
Contesto por la última porque lamentablemente no hay ninguna mujer. El equipo inicial, somos una spin-off del Hospital de la Vall d'Hebron y de la Universidad de Girona y parte de los cofundadores eran gente que estaba relacionada con las investigaciones que estamos haciendo. O sea, partimos la empresa que éramos 4 personas, 4 cofundadores.
¿Pero porque no hay mujeres? ¿Os está costando mucho encontrar un perfil?
Ahora, por ejemplo, todas las responsables de regulatoria es una mujer y ahora todas las contrataciones que hemos hecho este año hemos tenido suerte que van a ser mujeres y hemos pasado de ser 6 personas a que seremos 5 mujeres y 6 hombres. La verdad es que a mí me gustaría que fueran más, però cuesta encontrar
sí, és perfiles. Sí, és
cuesta encontrar perfiles.
Gràcies.
Sergi, moltes gràcies també per el teu testimoni. Sort amb Tensor Medical en el futur. Un aplaudiment pel Sergi. Delegat del podcast Emprencat a Lleida, Màrius Mansilla, ens saluda des de Bellver de Cerdanya. Fa bon temps avui a Bellver?
Avui és el primer dia que sembla que ha de ploure, des de fa molt.
Vaja, o sigui que...
Però ja no està,
si...
bé, està bé.
Està bé? Bueno, a veure si podem visitar Bellver plovent. Potser no sé si és el millor. Però ara ens ho explica el Màrius. Som-hi. La proposta que ens fa el Màrius és Escape the Town, és una app per visitar alguns dels pobles més bonics del nostre país i descobrir-ne totes les seves curiositats. Màrius, benvingut.
Merci.
Triar un poble a visitar de Catalunya. A veure, Sitges, Miravet o Pals?
Pals.
Pals, molt bé. Mira, som un grup que passarem el cap de setmana en una casa rural, prop de Pals. Val? Volem fer alguna cosa original?
Us proposo descobrir la història i la cultura de Pals d'una forma diferent. Passar-vos-ho bé, bàsicament, i fer un joc, perquè al final es tracta de jugar, en equip, pels carrers del poble, amb el suport d'una aplicació mòbil.
O sigui, em descarrego una app al meu mòbil i a partir d'aquí vaig seguint les instruccions del que em va dient.
Tu et descarregues l'app, fas la compra del municipi que tu desitges, en aquest cas és el de Pals, i pots participar quan vulguis, no cal que reservis dia ni hora. Llavors tens molta flexibilitat, et desplaces al punt que t'indica i a partir d'aquí vas seguint les indicacions per moure't pels diferents punts del poble i amb els elements arquitectònics de l'entorn anar descobrint com resoldre els enigmes basats en fets reals.
Sóc a la població de Pals ara mateix, m'ho imagino. Posa'm un exemple del que passarà a Pals.
El que passarà a Pals no te'l puc posar perquè aniràs a jugar un dia i sabràs com fer-ho.
Ah, pillo, molt bé.
Et poso un de genèric perquè a més l'aplicació va amb un rànquing de punts, llavors si t'explico alguna cosa tindràs avantatge. Així, de forma genèrica, una prova que et podries trobar en un municipi, t'has d'imaginar que estàs en una plaça major, per exemple, que està plena d'arcades, i que aquestes arcades doncs, tenen símbols que en algun moment de la història s'han plasmat en alguns punts d'aquestes arcades i per un motiu que ara podria no haver el cas, has d'acabar descobrint en quina arcada t'has de fixar. L'aplicació et va donant una sèrie d'instruccions, tu has d'anar triant quins símbols has d'anar seguint i quan saps l'arcada correcta, allà hi apareix un número d'una vivenda que en aquesta prova has de fer una fotografia i amb intel·ligència artificial de Google reconeix si el número és el correcte i et valida la prova o t'alimenta.
Som un grup de 8 persones, això és un problema o no?
No, juguen grups, aquesta setmana estaven jugant 90 persones de cop a Sitges. El tema és que s'han de fer petits equips. Jugues en grups de 3-4 persones i cada grup va sortint al cap de 2-3 minuts i et vas repartint pel principi.
Tinc un amic que és molt vago i diu que si no pot fer-ho des del sofà de casa seva, que això d'anar a Pals és un rotllo i que prefereix fer-ho des del sofà de casa, puc em descarregar l'app i ho segueixo igual, no? O no?
Podràs descarregar-te l'app, això sí, però participar no, perquè l'app geolocalitza la teva posició i fins que no estàs a cada un dels indrets que toca, no pots desbloquejar la prova. O sigui, t'animem a que et moguis, t'has de moure sí o sí.
Perfecte. Saps què toca, no, ara? Preguntes curtes, som-hi. Màrius, quina va ser la primera població on ho vareu fer?
Puigcerdà. Som d'allà de la zona i, bueno... Tinc de Bellver, però Puigcerdà està al costat i és Girona i comença a Puigcerdà.
I l'Ajuntament és qui paga?
En el cas de Puigcerdà no va ser així perquè ens interessava molt nosaltres començar a tenir contingut en l'aplicació mòbil, però sí que ara estem amb rondes de contacte amb ajuntaments i ja són uns quants els que s'han començat a implicar econòmicament.
Molt bé. Dóna'm algunes magnituds perquè em faci una idea del tamany de la vostra startup.
Doncs mira, portem en actiu 3 anys, constituïts com a cooperativa des de fa mig any aproximadament, i hem aconseguit estar presents en 17 poblacions i que participin gairebé hi ha unes 15.000 persones. Però si em deixes dir ràpidament, la magnitud més important és l'opinió que ens estan deixant a Google, que és excel·lent. I estem.
Catalunya, Aragó, València, Balears, plans d'expansió cap on?
Probablement cap a León, la propera zona. Tenim un comercial a comissió per aquella zona i els plans d'expansió són cap allà, però en general per tot Espanya.
Un rànquing del poble més visitat, quin és?
Són 3, més o menys. Pels que comentaves, Puigcerdà i Sitges.
I la raó per invertir en el teu projecte, quina seria?
Que la cultura és una de les bases de qualsevol societat i que algun dia això serà mort.
Més raons per part dels nostres experts. Comença el Fernando, ara va.
Vale. Quería preguntarte, me quedó muy claro el usuario, quería preguntarte más acerca del cliente, ¿sí? del que pone la pasta. Intuyo que serán los municipios, pero ¿quieres contarme más?
A día de hoy, el usuario final son tres. Por un lado, el particular, que básicamente son familias. Por otro lado, las escuelas, que participan por el atractivo cultural, lúdico, tecnológico. Y por otro lado, empresas de eventos que organizan team buildings para sus clientes. Esos serían los usuarios, ¿no? El cliente, como a día de hoy, todos estos que he comentado están pagando, también es nuestro cliente, pero estamos intentando que se convierta en nuestro principal cliente el ayuntamiento. Las administraciones públicas, ya sea a través de ayuntamientos directamente o de consejos comarcales, que se impliquen económicamente para que luego el usuario tenga acceso gratuito a la experiencia.
Isabel.
Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra el proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué inversión necesitas?
Ahora mismo se encuentra en funcionamiento desde hace, como comentaba, unos 3 años, con muy buenos resultados a nivel de satisfacción, no tan positivos a nivel de volumen. Entonces estamos en un momento de querer crecer mucho en participación y estamos intentando buscar ese punto a través de la implicación económica de los ayuntamientos, porque si podemos reducir o quitar el coste para el usuario hará que aumente mucho más la participación. Entonces ahora mismo estamos en rondas de contactos con diputaciones, con Generalitat también, para intentar crecer a nivel de administración pública. Perdón, sí, comentarte que la cooperativa está formada por mi socia y yo, ella es la presidenta y no está aquí en este momento porque está embarazada y justo hoy tenía una de las ecografías más importantes.
Oriol, remata.
Molt bé, va, dos preguntes. La primera és quins problemes més grossos heu trobat i com els heu solucionat, d'acord? Turisme, administracions públiques, espai públic. I l'altra és per què una cooperativa, una forma de cooperativa.
En forma de cooperativa perquè creiem en la igualtat de la relació dins del projecte i que si s'incorpora algun soci, que s'haurà d'incorporar en algun moment, perquè de moment som dos, però en algun moment haurem de ser tres, volem que segueixi ben aquesta igualtat i perquè ens estem intentant alinear amb tots els objectius de desenvolupament sostenible que promou Biosphere. I després, la primera pregunta m'has fet, disculpa, les dificultats.
Les que us heu trobat, les dues més grosses.
A nivell tècnic ens hem trobat amb dificultats que alguns dels pobles més bonics de Catalunya són alguns dels pobles amb pitjor cobertura d'internet. Llavors, especialment Pals, que comentàvem, tot i ser un dels més visitats, és els que a vegades ens donen problemes a nivell de que l'usuari té algun problema de connectivitat en moments d'estiu que hi ha moltíssima gent. Llavors ara estem treballant en una nova versió de l'aplicació que permetrà descarregar el contingut just abans de començar i poder participar.
Molt bé, gràcies.
Alguna pregunta més? Us queda clar? Us suposo difícil o no?
Una aportació. No sé si habéis pensado meter en como cliente, bueno, no como, sí, como cliente, alguna relación con alguna empresa de comunicación que le pueda interesar poner ahí sus servicios en la aplicación.
¿Te refieres a servicios de creación de la aplicación o de publicidad?
No, publicidad.
Sí que uno de nuestros objetivos a largo plazo es que al aumentar el volumen de participantes se pueda monetizar la aplicación con publicidad. Lo que pasa es que para llegar a ese punto primero tenemos que conseguir aumentar el volumen de participantes y la vía que estamos explorando ahora es la que te comentaba de la implicación económica de las administraciones.
Gràcies, Màrius Mancilla, doncs, fundador d'Escape the Town, per la teva explicació, per acceptar participar en aquest podcast i en aquest joc que estem fent. Aplaudim el Màrius.
Merci. Gràcies.
Quart emprenedor, hem connectat amb Barcelona, ho hem fet amb Girona, amb Lleida. Què ens queda? Tarragona. Corresponsal del podcast a Tarragona, Francesc Pau, gràcies per ser avui amb nosaltres. Com va tot?
Hola, molt bé.
Sabeu que a la vida s'han de fer 3 coses. Una és escriure un llibre, una altra és tenir fills i la tercera és plantar un arbre. Doncs d'això va la història que ara us expliquem. Endavant. Tu plantes arbres, Francesc, o fas que els plantin els altres?
Fem les dues coses. Som una empresa que el que volem fer és conscienciar que la gent sàpiga que pugui germinar i plantar un arbre des de casa. A més, et fa molt feliç. I que aquest arbre que plantis el puguis plantar en un bosc. El que estem fent nosaltres, per exemple, és reforestar boscos cremats. I és una empresa d'educació i conscienciació.
Plantar un arbre fa feliç?
Molt, molt feliç, perquè realment és un tema psicològic. I a més, nosaltres ho volem introduir en el sentit de que si tu cada dia regues un arbre i li agafes carinyo, durant les teves decisions quotidianes et tornaràs més ecològic, perquè tots sabem que els arbres treuen CO2 de l'aire i ara estem en una crisi climàtica que realment pensem que és el més important i el més urgent que tenim que fer per solventar-la.
Sí, jo crec, planto un arbre fruiter, per dir alguna cosa, i vaig veient com va creixent i què més passa.
Sí, evidentment, mira, nosaltres fem oasis fruiters forestals. En les muntanyes, bàsicament, està creixent el pi blanc, que és un pi que, a més, utilitza cremar-se, utilitza els incendis per anar invaint territori. I aleshores, aquests pins s'aniran cremant. Cada cop fa més calor, s'aniran cremant. I nosaltres el que venem són arbres fruiters forestals de llavors certificades, per exemple, pomer, perer, magraner, roure, alzina, pipinyoner. I el que estem fent és això, fer aquests oasis perquè les abelles puguin pol·linitzar a la muntanya i tinguem aliment i fem uns boscos més resilients.
I una empresa podria ser també un client vostre i fem un dia una activitat i tots a plantar arbres.
Sí, realment, i és molt divertit i molt, molt, molt guai, diguéssim. Fem team buildings per a empreses, vale? Llavors l'empresa pot fer el bosc de la seva empresa. Llavors venen allà, plantem arbres, s'ho passen molt bé, els expliquem teoria ecològica però que és pràctica i és molt important. El que busquem és conscienciar tothom. I a part de plantar arbres també anem al bosc no cremat, al bosc natural, i el que fem és tallar les branques dels arbres des del terra fins on arribem i així evitem que si ve un foc de sota bosc pugui pujar per les branques i pugui pujar cap dalt a les copes. Vale? I les branques les deixem al terra perquè creen humitat i quan plogui, que plou molt i durant poques vegades, doncs aquella humitat es quedi més en el terra.
És una solució contra els incendis i els efectes que es deriven d'ells, no?
Totalment. Pensem que la humanitat va lligada a l'evolució dels boscos. Vale? Si tenim boscos, nosaltres podrem viure. Penseu que cada vegada que inspirem és oxigen que ha creat un arbre i cada vegada que traiem aquest aire, traiem CO2, és aliment que li donem a l'arbre. Per tant, la nostra relació amb els arbres ha sigut a tota la vida molt especial, però en els últims 100 anys, com que vam descobrir el petroli, doncs els hem oblidat una miqueta. Nosaltres volem tornar a conscienciar les persones al bosc.
Quins són els arbres més habituals de plantar, Francesc?
Mira, plantem arbres forestals. Són arbres autòctons, de les millors exemplars de Catalunya i d'Espanya. Vale? Volem millorar genèticament els boscos i això. Pues, roure, alzina, parer i magraner.
I si planto i no surt res, què passa?
Si plantes i no surt res, tornes a plantar fins que surti. Vale? Són arbres forestals que sortiran.
Sortiran segur. I això d'abraçar els arbres, és veritat que dona bones vibracions o no?
Abraçar arbres és molt xulo, encara és més xulo plantar un arbre que creixi i veure el que creix.
Tu tens el teu propi arbre plantat, també, o no?
En tenim molts. Tenim molts, els anem a veure i els anem a regar.
Quan triga un arbre a créixer? Perquè, escolta, potser una planta anirà més ràpid que un arbre, no?
És molt millor plantar un arbre, perquè el CO2 que un arbre agafa el tindrà durant cents d'anys. En canvi, una planta que tinguis a casa la tindràs durant pocs anys. Per tant, recomano als balcons tenir arbres en comptes de plantes.
Digue'm les magnituds de la teva startup, alguna que ens serveixi per il·lustrar una miqueta quin és el tamany vostre.
Bueno, som tres persones, estic treballant amb la sòcia Núria Capdevila, que està aquí davant, i magnituds, hem plantat 3.000 i pico d'arbres, vale? Facturem ja uns 30-35.000 euros aquest any i volem créixer molt.
Quina raó donaries per invertir en el teu projecte, Francesc?
Pensem que no hi ha res més important ara mateix que lluitar tots contra el canvi climàtic. I aquesta és una solució que et consciencia. Si tens aquest arbret davant del teu escritori, a la teva casa, penses que això traurà CO2 i les decisions que prenguis en el futur seran més ecològiques.
El Francesc ha vingut aquí amb el seu arbre i n'ha fet una entrega fins i tot als tres jutges de la...
Sí, deixem-ho explicar, perquè és una entrega amb molta responsabilitat. No és un regal així com, saps? Vull donar una primícia, vale? Una miqueta així. Volem començar una cadena de favors. Vale? Llavors, vosaltres sou els primers i aquest és teu. Vale, Oriol? Us donem quatre arbres perquè...
Si el meu nom i tot, eh? Sí. Molt bé, molt bé.
Si voleu seguir aquesta cadena de favors, vale, heu de regalar tres arbres més a una persona. I que aquestes persones regalen tres arbres més. Vale? Si féssim això tots, vale, al cap de 10 intercanvis, tindríem 1,5 milió d'arbres plantats. I això sí que seria impacte i molt notori a la societat.
Ara el regal que et faran va en forma de preguntes. Qui vol començar, Isabel? Va.
Bueno, felicitats. Qué responsabilidad, ¿no? Ahora estoy con los tres árboles aquí pensando en quién se lo voy a regalar. ¿A mi suegra? ¿A mí? A ver, yo la verdad es que no soy nada de cuidar plantas, ni de regar, ni nada. Soy un desastre, pero de verdad que me voy a comprometer con este regalo. Es uno de mis challenges, plantar el árbol y verlo crecer. Y quería preguntaros, entiendo que yo ahora si quiero regalar tres árboles, los puedo comprar a través de vuestra plataforma. ¿Cuánto cuesta cada árbol?
Pues mira, cada árbol en la plataforma personalizado, también ponemos una medalleta muy chula, ajá, podemos personalizar, cuesta en web 20 euros, ¿vale? Para hacer esta cadena de favores lo rebajamos a 15 euros cada árbol.
Cada árbol. Pues mira, ya tengo mi cagatillo para este.
Exactamente, exactamente.
Muchas gracias, felicidades.
Fernando, tu turno.
Vale, quería consultarte por las alianzas claves. ¿Quiénes serían esos actores que te gustarían que estén cerca de tu proyecto?
Mira, estamos ya colaborando con Plan for the Planet, ¿vale? Que es una organización mundial para plantar árboles en reforestar bosques, y estamos intentando hacer con ellos un fondo de inversión filantrópico, ¿vale? Para que pues, grandes patrimonios puedan invertir aquí y el beneficio de esto serán los derechos de carbono, los certificados de carbono que den en el futuro.
I l'Oriol, quina pregunta farà? A veure.
Bueno, perdona, que tinc una altra cosa per a ell, que además también estamos creando, ¿vale?, un prototipo con el CTFC, Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, ¿vale?, y estamos intentando hacer, hemos pedido un núcleo de acción, ¿vale?, a ver si nos lo dan de aquí tres meses, y para intentar hacer un prototipo que es una caldera de biochar, ¿vale? El biochar es simplemente carbón. En los últimos 100 años, ¿vale?, pues la humanidad hemos sacado carbón del suelo y petróleo, ¿sí?, que estos son bosques antiguos, ¿vale? El bosque antiguo se ha quedado debajo del suelo, ha sacado CO2 del aire, ¿vale?, y se ha quedado abajo. Pues creando biochar, lo que hacemos es una economía circular, que es con gestión forestal limpiamos de biomasa, el exceso de biomasa de los bosques, y esta madera no la quemamos, sino que la quemamos con pirólisis y lo que hacemos es carbón. Es decir, estamos guardando el carbón de los árboles en una estructura mucho más sólida que dura siglos y miles de años en carbón, y este carbón servirá para como esponja, ¿vale?, para los conreos y para el bosque, ¿vale?, porque llueve mucho y llueve mal. O sea, estamos mejorando el suelo y tenemos pues un prototipo para hacerlo.
Pero que el torno ni usas que te fet, va.
Molt bé, escolta, Francesc, a veure, estem aquí fent el rol d'inversor, d'acord? Però el millor finançament és el que ve dels teus clients, d'acord? Tant això, sempre que puguis, doncs escolta, a facturar. Li has dit una miqueta a la Isabel com fèieu els diners, amb els 20 euros per planta, ara ens has tret el tema dels drets de carboni. Pots fer un resum una mica de com penseu fer els diners i tocar altres àmbits potser que no ens hagis comentat?
Vale, per exemple, una altra cosa que hem descobert d'aquesta cosa tan xula que hem fet, vale, que sembla un trofeu. Pues sí, sembla un trofeu i ho estem venent com a trofeus i estem tenint molt d'èxit en curses de bicicletes, de golf, vale, de qualsevol tipus. Llavors, nosaltres creem un producte i després li darem solucions. Amb el tema del biochar, pensem que les companyies estaran obligades a pagar certificats de carboni per descontaminar, vale, i cada gram de biochar representa 3,5 grams de CO2. Vale? Per tant, volem fer aquesta caldera de gasoll, no ho he dit, que escalfi o calenta, i a més traurà aquest biochar, i aquest biochar però rebrà diners de companyies que contaminen.
Sí. Perfecte. Doncs, Francesc, moltes gràcies també per les teves explicacions. En breu sabrem els resultats. Molta sort en el futur i que segueixis plantant molts arbres. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cinquè i últim corresponsal a Catalunya, amb nosaltres l'Àlex Geron. Des de quina localitat ens parles, Àlex?
Estem a Vic, a la comarca d'Osona.
Està a Vic l'Àlex. Ell ens explicarà una aposta també pel món de la sostenibilitat. Ara mateix l'escoltem. A l'Àlex el que li agrada són els descens de barrancs. I què fa això tan especial? A veure.
Bueno, pues todo, realmente, ¿no? Al final, quien no ha hecho un barranco no sabe lo que es el barranquismo y yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que lo pueda hacer, porque al final lo que vives ahí dentro no lo vas a ver en ningún otro sitio.
L'aigua del riu està freda, ens hem d'aixecar molt d'hora, em pot passar qualsevol cosa. Quina mandra, no?
Lo pintes muy mal, sí.
I a sobre m'he de posar un vestit neoprè que m'enganxa per tot el cos, superincòmode, no?
Totalmente.
Però no, vosaltres allà ja heu trobat la solució i el vostre projecte. Quin és exactament?
Bueno, pues básicamente Niwex lo que ha hecho es desarrollar el primer traje sostenible y además que está 100% especializado para esta práctica. Además, no solo eso, sino que lo hacemos aquí, en Cataluña, y que además trabajamos para que sea reciclable.
I el tenim aquí davant. Ens el pots ensenyar una miqueta?
I tant.
Toma ja. I quina diferència té respecte a un traje de neoprè normal i corrent?
Sobre todo es el material. Al final lo que hace este traje sostenible es el material con el que está hecho, que es ecopreno. Nosotros lo que hacemos es eliminar el neopreno, que todos conocemos, el cloropreno, que es un derivado de petróleo, por ecopreno, que es un caucho vegetal. Es una...
Sí, hem de passar del neopré al ecopré.
Correcto. Es un caucho 100% vegetal, de origen natural, que solamente con este gesto, utilizando este material que tenemos aquí, conseguimos reducir en casi un 100% esta emisión contaminante, porque deja de ser un elemento contaminante de origen petróleo a ser de origen vegetal, es caucho vegetal.
Tu vas començar aquest projecte quan estaves fent el màster en gestió esportiva a l'INEF i juntament amb un company teu, amb l'Àlvaro, vau presentar aquesta idea com a treball de fi de màster. Això va ser just abans de la pandèmia i la pandèmia us va estar ajudant també perquè va ser un temps per provar, per investigar, no? Explica-ho.
Totalmente. De hecho, llevamos un año y medio en el mercado vendiendo, pero el proyecto empezó en 2019, hace pues casi ya 5 años bien. Y hemos tardado más de 3 en hacer este traje funcional y encontrar el material que realmente pudiese ser utilizar un barranquismo. El barranco al final es un elemento muy abrasivo para el cuerpo, es un lugar hostil y necesita unas propiedades muy elevadas, sobre todo de seguridad, y hemos tenido la excusa de hacer muchos barrancos durante muchos años para encontrar este mejor material y utilizarlo para nuestro proyecto.
¿No es un nicho muy petit, això del barranquisme, com per ficar-s'hi i tirar-se al riu en comptes de la piscina amb un negoci com aquest?
En el nicho está el secreto realmente. Al final somos barranquistas, hacemos un traje que nosotros compraríamos y que nosotros queremos tener, y esto es lo que nos ha ayudado en tan poco tiempo en el mercado realmente estar en el momento en el que nos encontramos y estar ya creciendo para poder hacer el proyecto todavía más escalable y más real.
Saps que toca ara, no? Preguntes curtes, respostes curtes. Som-hi. El vestit ecològic li heu posat un nom, oi que sí? Es diu Tritó.
I tant, no lo pusimos nosotros, lo pusieron nuestros usuarios. Les lanzamos esa moneda, dijimos, oye, lo vais a utilizar vosotros. Ponerle el nombre y ellos fueron los que lo bautizaron.
Si el vull comprar, què em costa?
Lo mismo que un traje de neopreno contaminante.
El puc llogar també o no?
El año que viene, a partir de 2024, se podrá alquilar también.
Dona'm algunes dades de la companyia perquè em pugui fer una idea del tamany vostre.
Pues en un año y medio con un proyecto analógico seguimos aquí, o sea que eso ya es muy buena señal. Somos 3 socios fundadores, seguimos los 3, o sea que adelante.
¿Com mesureu l'impacte ambiental del vostre projecte?
Pues como te decía antes, solo en origen ya ahorramos casi el 100% de las emisiones contaminantes y además lo reciclamos eliminando también que acabe en vertederos.
¿Quin és el teu somni com a companyia en el futur?
Servir de ejemplo, que también se pueden hacer las cosas bien en el textil, ¿no?
També reivindiques producció local, però clients internacionals?
Total, vendemos en casi 10 países ya, en Portugal, en Francia, Italia, sobretot en España y Cataluña, por supuesto, pero también hemos saltado a México y Argentina este año.
I una raó per invertir en el teu projecte?
Por el planeta, realmente. Al final, Niwex está demostrando que la industria textil, que es la segunda más contaminante del planeta, también se puede ser sostenible y ya no es solo una oportunidad, sino que es un deber para todos.
Molt bé. Preguntes pels nostres experts. Qui voldrà començar? Oriol, endavant.
A veure, tota startup està competint, està en un mercat canviant. Un dia les coses van bé, un altre van malament, un altre van extremadament molt millor. Quin pla d'innovació teniu pensat per desenvolupar aquest producte? I una mica lligat amb el que deia l'Oriol, eh? Teniu altres sectors en els que podríeu entrar? Perquè, evidentment, una estratègia nicho a nivell mundial està
Totalmente. De hecho, la estrategia nicho es copar el nicho y una vez que copemos, seguir creciendo. Al final, como os decía, sobre todo en barranquismo es nuestro deporte y lo conocemos muy bien, por eso estamos donde estamos. Pero hay muchos otros deportes como el surf, el buceo, la vela, el rafting, el kayak, que utilizan este tipo de material también y a donde se podría ir. Y no solo eso, que para nosotros es muy importante, al final también estamos reciclando cualquier neopreno textil. hay una infinidad de aplicaciones en losetas, en suelos, en rellenos, en planchas. Es decir, se puede utilizar para todo, siendo reciclado y eliminando producto virgen, que también creemos que ya no solo para nosotros como negocio, sino para una solución de sostenibilidad para otros sectores, puede ser increíblemente infinito.
Perfecto, gracias.
Isabel.
Sí, dos preguntas. Una, vosotros mismos hacéis la fábrica del traje o lo tenéis externalizado a un tercero.
Tenemos producción local, pero externa. Al final también ahora mismo estamos en ronda de inversión porque necesitamos lo antes posible tener esa producción propia para poder controlar todo el proceso de desarrollo.
Y la segunda es, ¿tiempo de utilidad del neopreno es igual que un neopreno normal o se gasta antes o no tiene la misma resistencia?
Mismo tiempo, al final todo el trabajo de estos 3 años que hablábamos era para que cumpliese al menos las mismas condiciones que cualquier otro traje. Las propiedades que tiene un traje igual de neopreno las cumple y muchas las mejora. Más o menos unos 3 años de durabilidad, depende de lo barranquista que seas. Yo como guía quizá en una temporada lo puedo ya desechar porque lo utilizo más que una persona deportista ocasional en 3 años.
Merci, felicidad.
Fernando.
Alex, bueno, felicitaciones, se han internacionalizado siendo un producto y no un servicio, que es todo un desafío. En relación a eso, quería preguntarte qué barreras han encontrado en esa internacionalización y cómo las han superado.
Sobre todo la incertidumbre, ¿no? De tener cliente internacional, también la facilidad, sobre todo nuestro mercado está en México, que es un país súper barranquista y que al final también el tema del idioma y la cultura ayuda mucho a llegar. Pero sobre todo, como decías, tener un producto analógico y no software o digital es, para nosotros ha sido el reto mayor, ¿no? Es comercializar un producto físico que tiene que hacer un envío, que no va por la red y que no es online, no es un servicio. Ha sido el mayor reto y en el que seguimos y creo que siempre tendremos realmente.
Molt bé, gràcies Àlex Cerón, CEO de Neuix, per acceptar avui parlar del teu projecte, per acceptar les preguntes dels experts i per compartir amb nosaltres el teu somni de professional. A veure, que tinguis molta sort anant endavant. Fins ara, gràcies.
Merci, Oriol.
Punt i final a les connexions territorials del nostre podcast. I ara ve el moment de la deliberació, de decidir on invertir els 100.000 euros dels que us he ficticiament donat i us he fet entrega. Fem un moment de pausa perquè pugueu deliberar un segon. Fem una pausa i tornem ara mateix, de seguida.
El podcast d'Emprencat. Escolta, inspira't, emprèn.
Ja tornem a ser aquí. Recordeu, els nostres 3 experts decidiran de quina manera reparteixen aquests 100.000 euros entre els emprenedors que han passat pel programa. Recordem les 5 startups. La Carlota de Pictolex ens proposava una solució per fer entendre els documents legals. Tensor Medical Software per permetre llegir totes les radiografies a partir de la intel·ligència artificial. Escape the Town, visites guiades des del mòbil per descobrir les curiositats d'un poble de Catalunya o d'altres punts de l'Estat. Arbre Team, aquests enamorats de la natura i que ofereixen plantar arbres per contribuir a la sostenibilitat, i uns bojos del descens de barrancs que es diuen Neuix, que es comprometen també pel medi ambient. Els experts els tenim escrivint, acabant de decidir i repartir els resultats. Isabel, ho tens clar? No?
És molt difícil.
Molt difícil, eh? Voleu que comencem, Fernando? Tu tens més clar?
Sí.
Doncs va. Jo vaig dient i tu em dius quants diners els hi atorgues, Fernando, eh? Total a invertir a Pictolex.
Pictolex, 15.000 euros.
15.000 euros. Tensor Medical.
Tensor Medical, si luego nos quedamos hablando y me convencen en su comunicación, 30.000 euros.
Escape the Town.
Escape the Town, 15.000 euros.
Arbre Team.
También, 15.000 euros.
Y para acabar, Neuix.
Neuix, espero que consigan la siguiente ronda de inversión y ahí me sumo con 25.000 euros.
25.000 euros, doncs, per l'últim dels nostres emprenedors. Oriol, com ho tens?
Bé, bé.
T'ha costat molt decidir-te o no?
M'ha costat bastant. El que passa és que també he fet ús de la meva pròpia experiència personal, que al final ens acaba determinant a tots, d'acord? Jo crec que tots comparteixen factors claus d'èxit, d'acord? Entre ells, i per tant no hi ha en cap cas una bandera vermella, per tant, algú ha fet una molt bona feina doncs, escollint-los, d'acord? Per tant, per mi tots són invertibles. Aleshores, com que he vist bastantes coses en el futur i com que no se sap mai què acabarà passant, al final he intentat fer una distribució que els inversors en diuen spray and pray, d'acord? És a dir, jo vaig a repartir els diners amb aquestes startups. I aleshores, com que no m'heu dit, però em guardaria uns diners per a aquelles que anessin una mica millor i acabaria afegint el plus, perquè les startups ja sabem que a vegades van bé, moltes moren, jo us en guardaria uns diners per acabar-los posant.
A veure, Pictolex.
20.000.
20 més 15 d'abans, 35. Tensor Medical.
20.000.
20.000 més 30, 50. Skate the Town.
20.000.
Més 15 d'abans, 35 igual. Arbre Team.
20.000.
Més 15, 35. Inuix, 20.000 també, Oriol.
20.000, exacte. Spray, esprayar i pregar. Perquè vagi tot bé.
Això se'n diu no mullar-se, sí o no?
Perdona, ho he explicat molt bé, ho he explicat molt tècnicament, Oriol.
Bueno, va, no, se'n diu escapar-se. Isabel, no em facis aquesta jugada, eh?
No. Yo me voy a quitar ahora el gorro de inversora como Woman Angel Forestier, ¿ok? Voy a ser inversora como Isabel Jiménez.
Claro que sí. Pictolex.
10.000.
Més 35 d'abans, 45. Tensor Medical.
50.000.
Més 50 d'abans, 100. Skate the Town.
10.000.
Perdona?
10.000.
10.000, més 35, 45. Arbre Team.
És que és complicat, eh? 15 i...
15. Per tant, 15 són 50 dels 35 que tenia. I ens queden IWIX.
15.
15, 55 més 15, fan 70. Molt bé, doncs tenim resultats. Tensor Medical, amb el Sergi Valverde a davant, s'emporta fictíciament, sap greu, eh? 100.000 euros. Newick s'emporta 70. Arbre Team 50. I 45 i 45 per Pictolex i Skate the Town. Moltes gràcies a tots. Paraules d'agraïment a tothom qui ens ha escoltat, a tothom qui ha col·laborat perquè la cosa sortís bé i a tots els convidats que s'han prestat tant a venir, els experts, la Isabel, l'Oriol i el Fernando, com també els 5 emprenedors, la Carlota, el Sergi, el Màrius, el Francesc i l'Àlex. Res més, moltes gràcies per escoltar-nos. Ha sigut un plaer fer aquest nou capítol del podcast en públic, coincidint amb aquesta jornada sobre emprenedoria. Una abraçada ben forta a tots, molta sort. Adéu-siau, fins la propera.
Merci.
El podcast d'EmprenCat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ja ho sabeu, aquest podcast...
Un l'escolta, s'inspira i emprèn.